Radio Astel.
Vinga, la que passen 7 minuts de les 5 de la tarda, un dimarts més, obrim el nostre espai de ciència i fabricació amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Què tal?
Hola, Mercè, què tal?
Com estàs? Molt bona tarda, Joan Anton.
Bona tarda.
De què parlarem avui? Què ens portes?
L'evolució de l'Homo sapiens, de la nostra espècie. Una espècie humil per moltes coses, perquè quan agafes perspectiva te n'adones que som poqueta cosa. I tot això som, que aquesta és la cosa més espectacular. I parlarem de l'evolució en el sentit que sabem que això és una força de la natura que ha fet que les espècies s'adaptin, no? I que avui hi hagi les espècies que viuen al món i són perquè s'han adaptat en aquesta evolució, però veurem que els humans potser, i aquí hi ha discussió, podríem estar modificant el curs de la natura, el curs de la nostra pròpia evolució.
O sigui, el curs de la nostra... O sigui, això és importantíssim.
Sí, no està clar, eh? I això és debat, i està molt obert. Hi ha molts científics especialistes en aquests temes que ho discuteixen. Però com que la nostra tecnologia i coneixement, la ciència en general, ha avançat molt, estem tocant coses del nostre entorn, per exemple, de la medicina, afortunadament, que està impactant directament amb com l'evolució ha treballat amb nosaltres. Pensa que la nostra espècie va aparèixer a l'Àfrica, això està molt bé de dir-ho, Mercè, i no em canso mai de repetir-ho, perquè, diríem, el supremacisme blanc tradicional sempre ens ha pintat els nostres avantpassats amb pell de color blanca. Els nostres avantpassats tenien pell de color negre, vam néixer a l'Àfrica, fa entre 200 i 300 mil anys. Això que ara sembla molt, diu, 200 mil anys, no és res. Si tu poses en perspectiva, no és res. I l'evolució ha fet que la nostra espècie, que es va separar del ximpancé, deu fer uns 7 milions d'anys, vam començar a separar-nos, i l'Homo sapiens apareix fa 200 mil anys, hagi evolucionat, s'hagi anat adaptant perquè avui els humans puguem ser com som i puguem evitar un món que hem colonitzat absolutament. Vam sortir de l'Àfrica i hem colonitzat absolutament tot el món. Pots trobar humans arreu. I això és fruit d'aquesta enorme capacitat d'adaptació que tenen els humans. També per fer una mica de divulgació del tema, perquè hi ha confusió amb algunes denominacions, no? Anomenem homínins, amena, homínins. Homínins serien tots els nostres avantpassats des de que ens vam separar del ximpancé fa uns 7 milions d'anys. Per tant, homínins, ara som l'única espècie d'homínin vius. L'Homo sapiens és l'única espècie d'homínin viu, però altres homínins han estat els neandertals, per exemple, l'Homo erectus, els australopitecs, tots els avantpassats que es van separar del ximpancé fa uns 7 milions d'anys. I també és xulo pensar, és trist per una banda, però per altra ens dona aquesta perspectiva de la importància que tenim. Com deia abans, som l'única espècie que queda viva dels homínins. I no només quedem vius, sinó, com dèiem abans, ens hem expandit fins un número impressionant i colonitzat tot el món, tots els racons del món.
Doncs si et sembla, Joan Anton, ens hi posem amb aquest interessantíssim tema que ens proposes avui a l'Espai de Ciència aquí al Fabricació, i la pregunta que et faig és què fa que evolucionem? Si vols, li posem música i ens ho respon. A veure, Joan Anton, què fa, justament, no? Que hi hagi aquesta evolució?
L'evolució, la que la permet, són les mutacions. Les mutacions el que fan és, d'una manera atzarosa, completament atzarosa, modifiquen l'ADN de les espècies. Hi ha mutacions que es produeixen de manera espontània, n'hi ha altres que es produeixen de manera induïda. Per exemple, sabem que hi ha mutacions provocades per la radiació ultraviolada del Sol, per això ens hem de protegir la pell del Sol. Hi ha alguns agents, per exemple, alguns agents cancerígens que provoquen mutacions, però tot i que no existeixin aquests agents, de manera natural, a l'ADN de qualsevol espècie pateix constantment mutacions. El nostre ADN, en aquest moment, l'ADN que tenim a les cèl·lules, està patint mutacions. Torno a dir, les mutacions són petits canvis, alguns no tan petits, però normalment són molt petits, atzarosos. La major part d'aquestes modificacions a l'ADN són totalment neutres, és a dir, no produeixen cap efecte net, I moltes altres són, poden arribar a ser tan negatives que farien que l'individu que les pateix és un individu que no és viable. Per exemple, imaginem, no, un embrió humà en desenvolupament, segons quines mutacions pateixi, aquell embrió no anirà a terme. Val? Però de tant en tant, molt de tant en tant, i de manera atzarosa, es produeix una mutació que ofereix, casualment, un avantatge competitiu en aquell individu. Avantatges competitius, per exemple, poden ser...
Per exemple.
Tinc més accés als aliments. Tinc unes capacitats per accedir més bé als aliments. Per tant, em puc alimentar més que altres individus de la meva espècie. Em puc reproduir més. Tinc una capacitat de reproduir, de tenir descendència superior a altres individus de la meva espècie. Puc viure més anys, amb la qual cosa puc tenir més descendència, tinc més probabilitats, etc. Per tant, una sèrie d'avantatges competitius que apareixen, com deia abans, de manera casual, però que faran que, atès que tinc aquests avantatges, si els puc passar a la meva descendència per herència, aquesta descendència ja adquiriran les mutacions aquestes que jo vaig tenir i d'alguna manera les consolidaran.
Val.
Diran, val, ja em ve de fàbrica. A mi això, el papa i la mama...
Em ve de sèrie.
Correcte, ja m'ho han passat i per tant jo ja tinc aquests avantatges competitius. Fixa't que això és un procés que, primera, torno a dir, és casual, és atzarós, i que costa molt que funcioni per produir avantatges. Per això l'evolució triga molts, milions d'anys. L'evolució normal va molt lenta. Es produeixen milions de mutacions, diríem, constantment, moltes de les quals, com dèiem abans, són inerts, no produeixen cap mena d'efecte, altres són dolentes, i molt poquetes, són beneficioses. I això necessita molt de temps, perquè se'n produeixin d'aquestes i es vagin passant a la descendència, i a poc aquesta descendència vagi desplegant, vagi extenent aquests avantatges al llarg de tota la població. Així és com funciona l'evolució. Així és com ens hem fet els humans, a base de mutacions.
Escolta'm una cosa, i avui també ens agradaria que ens expliquessis, Joan Anton, a veure si ho sé dir bé, perquè un dels casos més paradigmàtics d'aquesta adaptació és el fet de digerir llet. O sigui, explica'ns això.
Ah, això és molt xulo, perquè, mira, durant temps es pensava que l'Homo sapiens, la nostra espècie, és una espècie de lenta evolució. Hi ha espècies que evolucionen molt de pressa, per exemple, els virus. Els virus, cada any, això n'hem parlat, hem fet un programa dels virus.
Especial, sí.
Cada any hem de fer noves vacunes de la grip o del Covid, però sobretot de la grip, que ja teníem tradició, perquè hi ha mutacions constants que fan que el virus d'enguany no sigui el mateix virus exactament que el virus anterior. No? Els bacteris evolucionen molt de pressa. Són capaços, també en vam parlar, d'adaptar-se i fer-se resistent a medicaments, antibiòtics. Els humans es pensava, pel contrari, que com que som un organisme molt complex, doncs teníem una evolució lenta. Doncs res d'això. Alguns individus diuen que al contrari. Ben al contrari, tenim evolució molt ràpida. I una cosa d'aquesta seria la llet. Això, que consta que jo ho vaig estudiar a la universitat, quan feia bioquímica, la carrera de química, i em va explicar moltes coses, perquè jo tenia uns mals de panxa.
Bueno.
Prenent llet.
Sí, Joan Anton, moltíssima gent, clar, que té problemes amb la llet.
I el meu profe de bioquímica m'ho va explicar ja quan ja estàvem a la carrera. Resulta que per digerir, la llet té un sucre, que és la lactosa. Perquè tu puguis digerir aquest sucre, el teu organisme ha de tenir un enzim que trenqui aquest sucre, no? I el converteixi en glucosa i altres sucres que tu sí que pots assimilar. Aquest enzim es diu lactasa. Lactasa és l'enzim que trenca, que pot digerir la lactosa. De manera natural, l'evolució ha fet que la nostra espècie, quan es deslleta, quan els bebès, diríem, deixen de mamar llet, perdin de manera natural la capacitat de sintetitzar aquest enzim, de manera que no poden digerir lactosa. Això és el més normal, perquè ja no en prens de llet. Els nostres avantpassats funcionaven així. Però què passa? Que en el nostre món occidental hem anat constantment introduint la llet. De fet, això ja va començar molt abans amb la ramaderia, quan els nostres avantpassats van començar a tenir vaques i a consumir llet a qualsevol edat, va fer que determinats individus, fixa-t'hi, que de manera casual, per mutacions, no havien perdut la lactasa, tinguessin avantatge respecte als que sí que l'havien perdut. Perquè aquests individus podien digerir la lactosa, ara no passaria res, però estic parlant de fa milers d'anys, això era un avantatge clarament, et permetia tenir més nutrients, estar millor alimentat, poder-te reproduir més, poder viure més temps, de manera que aquest enzim aquesta mutació es va començar a desplegar per tota la població. I avui, pràcticament tota la població occidental té aquesta mutació, de manera que no perd la lactasa. I quasi tothom pot digerir perfectament la llet, però no tothom. No tothom. I jo era un d'aquests casos i no ho sabia. Jo tenia uns mals de ventre tremendos amb la llet, horrorosos, I a la carrera vaig estudiar això i vaig dir, jo sóc aquest, jo sóc un dels autèntics, jo sóc un dels avantpassats, diríem, dels que ha perdut de manera natural la lactasa, no? I vaig deixar de prendre llet i va millorar i ja la meva qualitat de vida d'una manera brutal. Què et sembla, això? Per tant, fixa-t'hi en milers d'anys s'ha evolucionat de manera ràpid perquè això pugui passar. N'hi ha altres exemples que també són molt xulos. El color de la pell.
Val.
El color de la pell. Abans dèiem, l'Homo sapiens va néixer a l'Àfrica. El nostre color de pell original era fosc, era negre, perquè allà la radiació ultraviolada del sol és molt forta, la insolació és molt forta, i la melanina, que és la que dona color a la pell, és un escut protector, ens protegeix. Però quan l'Homo sapiens va començar a sortir d'Àfrica i va començar a colonitzar el món, sobretot cap a Europa i latituds més al nord, països del nord d'Europa, allà la insolació és molt baixa. Hi ha menys sol, hi ha menys hores de sol al llarg de l'any. I nosaltres necessitem el sol per sintetitzar vitamina D, per exemple. Per tant, es va produir una evolució de l'Homo sapiens a que s'aclarís la pell per poder captar més la llum, la poca llum dels països del nord i poder produir la vitamina D. I això és el que ha fet que la nostra pell s'aclareixi. Diríem que la pell dels occidentals, per entendre'ns, i també de molts altres llocs, s'aclareixi. Evolució rapidíssima. Això segurament ha tingut lloc en poques desenes de milers d'anys. Només desenes de milers d'anys. Pensa que l'Homo sapiens va començar a colonitzar Europa només fa uns 40.000 anys. I ho va fer segurament amb pell negra, saps? Vull dir, per tant, és increïble com penses que de pressa el nostre organisme, l'organisme dels humans, és capaç d'adaptar-se i de tenir aquestes mutacions que el fan tenir avantatges. No?
Però, per tant, Joan Anton, o sigui, podríem dir que són de les espècies d'evolució més ràpides?
Semblaria que sí. Segons això...
No, pel que estàs dient, no? O sigui, sorprèn.
Absolutament, i sorprèn molt perquè és això, d'entrada, no es diria, perquè diries els organismes més bàsics, virus, que no són organismes, però els bacteris, semblaria que no són els que més de pressa evolucionen i que, en canvi, els més complexos són més lents. Resulta que els humans hem demostrat ser molt ràpids.
Molt ràpids. Escolta'm, una altra pregunta també que ens genera el tema que ens portes d'avui és no fins a quin punt estem afectant nosaltres l'evolució natural de la pròpia espècie.
I aquest és el tema. Perquè mira, per exemple, la nostra medicina afortunadament està salvant moltes vides i està fent que individus, afortunadament torno a dir, que individus que antigament no haguessin estat viables, vull dir, per exemple, no haguessin viscut molts anys, no s'haguessin pogut reproduir, ara puguin viure anys, es puguin reproduir, de manera que d'alguna forma nosaltres estem afectant a l'evolució. També amb la qualitat de vida, estem allargant la vida, amb el benefici, sobretot, del primer món, del món afortunadíssim on vivim i que a vegades no hi pensem, que hauríem d'estar superagraïts i ser més solidaris amb aquesta consciència de la fortuna que tenim. Estem envoltats d'una sèrie de coses que fan que la natura continuï fent evolució, però nosaltres l'estiguem afectant. L'estem afectant, això, estem allargant la vida d'una manera, amb la nostra medicina, no perquè hi hagi mutacions, no perquè la natura hagi decidit faré aquí una mutació atzarosa, com són totes, no?, que farà que l'espècie pugui viure més. No, nosaltres estem fent que l'espècie pugui viure més. I això és una discussió interessant i on no hi ha consens, ja t'ho dic, amb els estudis que puc llegir, no hi ha consens entre científics, en el sentit que alguns opinen que, tot i això, la força de la natura és inqüestionable i la natura continuarà fent evolucionar l'espècie humana a base d'aquestes mutacions atzaroses per fer individus, per fer una espècie que cada cop s'adapti més a l'entorn, però altres científics pensen que potser això no està tan clar i que potser la humanitat, i cada cop més, perquè la nostra tecnologia, imagina't la genètica, la nostra tecnologia cada cop la tenim més desenvolupada i el que ens ve a sobre, no? Igual podem arribar a modificar, a superar l'efecte de la natura pel que fa a l'evolució de la nostra espècie i ser nosaltres els que dictem com ha d'evolucionar la nostra espècie. Una cosa interessant, però sinistra, per altra banda.
És que és el que estava pensant ara mateix, vull dir, és bastant, no?
Sí, o sigui, pot arribar a ser perversa.
Exacte.
Segons l'ètica de la cosa, segons...
Hi ha molts riscos aquí.
Molts riscos. Sabem que la genètica, això que dèiem ara en un moment, no?, la tenim aquí a sobre, la genètica, jo crec que en els pròxims anys viurem una explosió de la genètica que ni ens la podem imaginar. És a dir, per mi és la següent gran revolució. Hi ha dues grans revolucions per mi, la intel·ligència artificial, que la comencem a viure, i la genètica. Són les dues grans revolucions que tenim sobre la taula. Amb la genètica podrem fer moltes coses beneficioses. Pensem que, per exemple, el càncer és una malaltia de base genètica, tot. No vol dir que sigui que s'heredi, eh?
Sí, sí.
De base genètica, vull dir, són mutacions que es produeixen amb el nostre ADN. En la mesura que nosaltres puguem començar a controlar millor, que comencem a poc, la genètica, podem desenvolupar cures, podem millorar moltes coses, però això té un risc ètic tremendo. Tremendo, i ja ho sabem perquè s'argumenta en moltes pel·lícules, no? Fins on la manipulació genètica de la nostra espècie? Correrem el risc, que això ara ho tenim absolutament prohibit per la legislació actual, però correrem algun dia el risc que algú se li vagi l'olla i faci experiments amb embrions humans per, no sé, generar determinades característiques que es pensin que són útils i que són beneficioses, i això el que faci és esbiaixar completament, no?, l'evolució humana.
Humana. Mira, és que ara l'Àngel ja l'estava tirant, perquè has parlat de pel·lícules, i és una pregunta també obligatòria pels, sobretot pels amants de la ciència-ficció i els que no ho són, perquè l'altra pregunta que ens faríem, i ja per acabar, Joan Anton, l'evolució humana futura, fins i tot fora de la Terra.
Clar, aquest, i és l'argument de les sèries, no?, de Expanse i moltes altres sèries d'aquestes. Mart té una tercera part de la gravetat que té la Terra. L'home arribarà a Mart, hi haurà ciutats marcianes, hi haurà segurament reproducció humana en allà. Això és brutal. Això és que fa volar el cap. Mira, el dia que això passi, que jo ja no ho veuré, el dia que això passi, l'Homo sapiens haurà passat de ser una espècie planetària a una espècie interplanetària. L'Homo sapiens no només haurà conquerit a la Terra, sinó que haurà posat un peu i embrions, diríem, i humans petitons, que després es fan grans quan els alimentes, no?, que és el que té la nostra espècie,
a Mart.
És brutal. Com seran aquests humans després de moltes generacions?
Clar.
Després de 2.000 generacions, com seran? El seu cos, la seva morfologia, s'haurà adaptat a les condicions marcianes, que té una tercera part de la gravetat de la Terra. Vol dir, serà, i ara deixo anar la neurona, que em patina quan penso d'aquestes coses, serà gent més alta que nosaltres, més esbelta, amb ossos més primets, perquè hi ha menys gravetat, o no? O els humans fins i tot haurem controlat això perquè els humans marcians siguin exactament clavadets als humans, a l'Homo sapiens terrestre? Gran pregunta, no ho sé.
No tenim resposta.
No, jo no la tinc, no. No la tinc.
Mira, una altra pregunta gairebé obligatòria, i ara sí que marxem. Com ens relacionem amb les màquines, Joan Anton? Perquè, clar, que això també va també,
això és molt interessant.
Aquesta evolució humana.
Clar, fixa't, fem el següent exercici. Jo l'he fet i et deix... Mira, imagina't, tu saps que ets la Mercè, tens consciència d'això i de moltes altres coses. Som l'única espècie que coneguem, de moment, que té consciència. Per exemple, sabem que hem de morir un dia. Això cap altre animal que nosaltres coneguem té aquesta consciència. Però nosaltres també tenim la consciència que sóc el que sóc. Jo, ets la Mercè, jo sóc el Joan Anton. Ara imagina't que comencen a canviar el meu cos. Em comencen a reparar. Hi ha cosetes que no em funcionen, coses que té l'edat, no? I em canvia la pròstata, típic dels homes, em canvien la ròtula, és que les ròtules, no? I em van canviant. Jo continuo sent el Joan Anton perquè tinc la consciència que ho sóc. Fins on em podrien canviar? Fins on em podrien fer biònic? Màquina, sense que jo perdés la consciència. Doncs probablement m'ho podrien canviar tot, però que si no em canvien el cervell, continuo sent el Joan Anton. Em podrien canviar absolutament tot, el cor, els ronyons, el fetge, l'estómac, les cames, tot, fins i tot els ossos, i posar-me ossos biònics. Mentre no em canviïn el cervell, jo continuo sent el Joan Anton. Continuo pensant, sent, estimant, emocionant-me, continuo sent el Joan Anton. Per tant, fixa-t'hi també l'evolució que pot produir la nostra ciència i la tecnologia, això sí que és perfectament versemblant, canviarem parts de manera quasi obligada per allargar la vida, canviarem algunes parts que normalment es malmet amb els anys.
Sí, amb el pas del
temps.
En un
cas, la pròstata dels homes és un cas claríssim. Sí, sí. O les ròtules en general, no?, que pateixen...
Doncs, desgast.
Les acabarem canviant, i això ara no ho podem saber, però si projectem d'aquí a 500 anys, 200 anys, 1.000 anys, què podrem estar canviant? I a lo millor la nostra relació amb les màquines serà, no?, superíntima, no?, i acabarem sent persones biòniques, però que consti. Mentre no ens canviïn el cervell, és igual el que et connectin, podràs viure més, podràs saltar més, podràs tenir més força, no? Podràs fer coses que ara no pots fer, però sí, tu continuaràs sent la Mercè.
Ens queda molt o no?
Clar, no ho sé. Però és que estem en una espiral tremenda, saps? Recordes aquell exercici que vaig fer un cop, que l'he fet aquí també, però ara te'l repetiré, perquè si hi ha oients que no ho van escoltar, quan penses que això queda molt, no? Vam dir, vaig convertir la nostra història de l'Homo sapiens en un dia, val? Les 14 hores i mitja d'aquest dia vam romandre a Àfrica. Fa 27 segons que la penicilina començava a curar vides. Fa 15 segons que vam arribar a la Lluna. I fa 15 dècimes de segon que internet superava els 4.500 milions d'usuaris. Què passarà amb el pròxim segon de la nostra vida? Que ni ho sabem. On estarem d'aquí a 50 anys? D'aquí a 20? Qui ho pot dir? Ningú. Tu t'imaginaves, fa 20 anys, algú s'imaginava que aniríem pel carrer mirant amb mòbils una sèrie d'alta definició, oi que no?
No,
doncs imagina't, estem en una espiral. Això està arrencant. On, què estarà fent la humanitat d'aquí a 50 anys? A mi a vegades, Mercè, em sap molt... Això que et dic t'ho dic molt de debò. Em sap supergreu marxar d'aquest món, bàsicament perquè em perdré moltíssimes coses d'aquestes. Sempre, es podria dir això, però la humanitat durant segles va estar adormida.
Totalment.
Si tu te'n vas a l'edat mitjana, durant segles, el coneixement humà va estar absolutament adormit perquè hi hagués una innovació. Havien de passar 200 anys. Ara, és que és tremendo.
Mira, que parles de consciència, però és que no som conscients de tot el que ens passa al voltant. Joan Anton, com sempre, és gairebé... Tenim aquí la Vanessa Carrasquilla, que poc la mencionem, que sempre la que tenim amb nosaltres.
S'ha de mencionar.
S'ha de mencionar la feinada que fa, com també la Mondelo, la Mercè Mondelo, i clar, tot el que ens ha explicat avui el Joan Anton, també, mira, gràcies a les màquines podem trobar també...
Molt bé, veus? A l'ús bo de la tecnologia.
Recollit a les xarxes, però és que ens quedem bocabadats amb tot el que ens expliques i sobretot amb la vitalitat, no?, i amb la passió que ho expliques.
És que ho considero una cosa tan apassionant, tan increïble, i et dic que em sap greu no durar més i no tenir més vides per estudiar més coses, diríem, i per poder veure algunes de les coses que ens venen a sobre.
Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
És un goig poder aprendre amb tu cada setmana. Fins dimarts.
Això mateix.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.